A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
En aquest reportatge doble pàgina de l'Eco que signa l'Albert Soler, i on es resumeix el desè aniversari de Slow Food amb la feina de Slow Food i també amb l'entorn en el qual es mou Slow Food, amb un destacat que diu: actualment ens queda el testimoni dels camps de Can Cabardós, Can Girona i les vinyes de l'Hospital. Valen, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Ens queda el mateix que teníem fa 10 anys?
Més o menys, jo crec que
més
sí.
Més o menys, eh?
Sí, sí.
Més
sí.
O menys.
Sí, sí.
En canvi, hi ha la sensació, cada vegada més evident, d'un interès progressiu pel tot el que és el producte de proximitat.
Doncs sí, hem hagut de tornar enrere, el que fèiem, anava a dir els nostres avantpassats, però la veritat és que, bueno, els nostres avantpassats més propers, no? Perquè tornar a la coherència, a buscar pues, el producte local, quan el producte local va estar bé i és bo, i perquè has d'anar més lluny si ja el tens aquí.
Aquí tenim de tot. O no?
A la comarca del Garraf o al Gran Penedès tenim molta cosa, tenim molt més ara que abans, molt més ara que fa 10 anys, i hi ha un camí encetat per més d'una empresa o més d'una gent, no?, que han creat petites empreses, doncs que van camí perquè tinguem de tot. El que passa que el dia a dia del petit productor d'aliments és molt dur i, bueno, si, no sé si algú es quedarà pel camí o si continuaran, però és molt difícil.
Dur en quin sentit?
Dur, doncs, el dia a dia. Tothom a la nostra feina ens podem queixar més o menys. Avui els temps que corren són temps difícils, tothom anem... les petites empreses i les mitjanes també anem sobrevivint, però clar, un pagès, sempre diguem el mateix, el pagès depèn de les maltemsades, depèn de que quan tens a punt d'acollir, no sé, uns 50 quilos de carxofes, doncs la nit abans venen i te les roben, i amb total impunitat, i problemes extres que es van afegint, doncs d'aquest tipus.
O, hores d'ara, qui fa de pagès és una qüestió de convicció, de militància,
claríssim, claríssim. Vull fer de pagès, no és que sigui negoci, no és un negoci. Si aquest camí encetat també té a veure amb el saber valorar la qualitat i el producte local, doncs hem de saber que pot costar més car si és ecològic, però que el comprarem més barat que si anem a comprar-lo en uns altres canals comercials, hem de tenir en compte això, però tot i amb això, clar, no és més barat que aquells aliments que venen subvencionats per Comunitat Europea i altres institucions que subvencionen uns productes que ens semblen a nosaltres que són molt barats, però que també els estem pagant. O sigui, totes les subvencions surten de les nostres butxaques.
Manera, no?
Exacte. Vull dir que a última hora, si ben analitzat el producte ecològic no és tan car, i pel fet de que sigui quilòmetre zero, l'estem comprant més barat que si tingués més intermediaris.
Ara està clar que el quilòmetre zero, sabem el que defineix,
sí.
Ho veiem, no diré que tot arreu, però gairebé.
Doncs sí.
Tot allò que veiem com a quilòmetre zero és quilòmetre zero?
A veure, la banca de proximitat, no sé si és la quilòmetre zero, perquè a vegades està físicament propera, però molt llunyana de les nostres necessitats.
Ho dic perquè no hi ha cap...
Suposo que referies només a productes
exacte,
alimentaris, no?
Ho dic perquè de la mateixa manera que molt sovint parlem de denominacions d'origen, pel que sí. Fa referència al vi, etcètera, hi ha alguna... no sé, alguna normativa que reguli aquesta qüestió del quilòmetre zero, o hores d'ara continua sent només una denominació orientativa que no porti implícita un compliment de determinades especificacions legals?
A veure, hi ha molts quilòmetres zero. Hi ha la xarxa de restaurants quilòmetre zero de Slow Food. Aquests restaurants s'han de complir amb uns mínims establerts, doncs, amb un document. Hi ha el quilòmetre zero, diguéssim, dels productors, que és un distintiu producte de proximitat que ha creat la Generalitat de Catalunya i que és un distintiu que reparteix als productors que s'hi volen acollir.
Que això no té res a veure amb Slow Food?
No té res absolutament a veure.
És a dir, hi ha un distintiu quilòmetre zero de la Generalitat de Catalunya,
sí,
que suposo que també reuneix un seguit de requisits, etcètera, etcètera, però no té res a veure,
no té res a veure
amb el de Slow Food.
No, i la Diputació, per altra banda, té el seu quilòmetre zero particular amb el distintiu productes de la terra. Els productes de la terra.
D'acord.
Clar, aquí tothom va a la seva i bueno, pues, això acaba confonent una miqueta el consumidor, i el consumidor ha de ser prou espavilat, doncs, pel que diguem sempre, doncs, comprar sota paràmetres de coherència, com per exemple, doncs, comprar el producte de l'època, el producte de temporada. Això és lo principal perquè no ens enredin. Després ja vindrà una altra acció per saber si aquest producte de temporada és quilòmetre zero o no, però ja ara comentàvem amb el Joan aquí fora, avui, ara d'aquí a 4 dies ja comencen a sortir els primers tomàquets de temporada, d'aquí a un mes, quan tots els pagesos ja tinguin tomàquets i ja tinguin una punta de producció, els pagesos han d'anar a vendre aquests tomàquets a Mercabarna, amb l'afegitó de que alguns d'aquests tomàquets estan produïts de forma ecològica i els han de vendre a Mercabarna a preu convencional, o sigui que perden diners, però no llançaran els tomàquets. I en canvi els súpers d'aquí estan venent el tomàquet a Mercabarna.
Si no ho fessin així, no trobarien forma de distribuir?
No, esclar, no, o sigui, acabes de dir, no?, que el quilòmetre zero està de moda, però tot i amb això la gent no té els canals, no el té, el producte local no està a l'abast encara de la
d'acord,
gent.
D'acord.
O sigui, falten
per qui anava? Perquè, esclar, quilòmetre zero, producte de proximitat, diguem-ne, amb totes les variacions que hi puguem ficar, podem tenir la certitud que comprem alguna cosa que és de prop de casa.
Exacte.
Per dir-ho així.
Sí,
després ja en parlarem si és de molt a prop o si és de poc a prop. Però el que et refereixes, Valen, és que fins avui els productors d'aquí, de la zona del Penedès, si volen introduir els seus productes, diguem-ne, en les cadenes o en els establiments de major presència de clientela, no poden fer-ho directament?
No poden fer-ho directament. No, perquè no els hi compren. Vull dir, les empreses estan muntades com estan muntades. Jo, en el meu cas, doncs, també, doncs, jo tinc una sèrie de productors a qui compro, i quan em ve algun productor oferir-me els seus productes, dic productor, però no venen gaites de productors a vendre, també venen
més
aviat distribuïdors. A mi em suposa un problema, vull dir, canviar el meu dia a dia, fer una part de dir, bueno, ara vaig a comprar aquest producte, són més gestions, més, ens costa, les empreses ens costa. Però la veritat és que hi ha una empresa d'aquí del terme municipal de Sitges que fa 10 anys que produeix productes d'horta, que fa 10 anys que perd diners, perquè els seus productes els ven a Mercabarna, i a Mercabarna li diuen el quilo de carxofes a 0,20 i li ha costat 0,30 de produir-lo. M'estic inventant les xifres, però vull que és així. A Mercabarna compren per sota de la producció.
Parèntesi aquí, li sortiria més a compte tenir una botiga?
Esclar. És que ja es plantegen, clar, per això el petit productor es planteja la venda directa, vull dir, és la salvació per anar subsistint, és la salvació de molts productors, la venda directa. Clar. Per això Slow Food predica una part dels seus ideals, és això, no? Comprar directament al productor, és qui s'està guanyant, jugant la cansalada, qui s'està guanyant aquell show.
O sigui, d'entrada el que tenim bastant clar és que en aquests 10 anys hi ha una major demanda de producte de proximitat, o una certa conscienciació.
I de producte ecològic, tot ha tingut una relació.
Esclar, et tornaríem a preguntar, tot el producte ecològic que es comercialitza com a producte ecològic respon als criteris que Slow Food pot tenir pel que fa referència al producte ecològic? Estaríem més o menys en el mateix, suposo, no?
A veure, el producte ecològic està certificat. Això sí que és una certificació molt rigorosa, que aquí no es pot escapar ningú.
Ningú pot etiquetar com a producte ecològic quelcom que no ho sigui o que no compleix.
Exacte. El distintiu de producte ecològic l'otorga la CPAE, que és un consorci regulador i tal, pel qual els pagesos, els productors d'aliments, paguen una quantitat bàrbara per certificar cada quilo d'aquest producte, reben inspeccions, vull dir, és algo molt, molt rigorós.
Podem fer un parèntesi aquí? Perdona, mare. El rei abdicat... Ara ho anunciarà 2:15 Mariano Rajoy, que el rei abdicat.
Què dius ara?
Veus? Bueno, bueno. Ja està. Aquí estàvem parlant, recordarem aquest dia, 2 de juny, parlant amb Valent Montgai dels 10 anys de Slow Food i del quilòmetre zero, i del cel baixa, una bomba d'aquelles que escombrem-ho tot, el rei abdicat, però vale. Ens hem de tornar a situar en la conversa, perquè de menjar hem de continuar menjant.
Sí. I sense reis podem
viure. I sense rei també hem de continuar menjant, o sigui que no ens podem quedar sense menjar. A diferència del quilòmetre zero, que pot ser una denominació orientativa, en el cas del producte ecològic, aquesta és una denominació que comporta haver de complir una normativa i, per tant, aquí tothom ha de passar pel mateix abast.
Tothom ha de passar, sí. I quan en un establiment veiem aquest distintiu que és rectangular vertical, diguéssim, amb un sol i una muntanya, aquest que és bastant conegut, qui vulgui saber-ho, és fàcil trobar-lo, doncs sí, compleix radicalment. Després hi ha un altre, per exemple, que crec que és, no vull equivocar-me, però crec que és alemany, que és Demeter, que aquest, a més, és biodinàmic. El biodinàmic és molt més, fins i tot, que l'ecològic. Hi ha molts vins, bueno, ara en producció d'aliments costa més de trobar, però, per exemple, vins, hi ha Caves Recaredo, aquí al Penedès, vull dir que fan producció biodinàmica, però vull dir, aquest tipus de labels així que estan a les botigues de producte ecològic normalment, o fins i tot al Bonpreu Esclat té seccions de producte ecològic, són certificats i tal. Ara, el que hem de valorar és si estem comprant un arròs que s'ha produït de forma ecològica al Canadà o si s'ha produït a l'Estat espanyol.
M'has tret la pregunta de la boca. No tot el producte ecològic és quilòmetre zero.
No, evidentment que no. Ni és sostenible.
Ni és sostenible.
Ni és sostenible.
D'acord, què és un producte sostenible? Vale.
Un producte sostenible, doncs aquell que deixa menys petja ecològica, no? I a l'hora de produir-lo, clar, si estem produint un arròs ecològic al Canadà i després l'hem de transportar, clar,
estem introduint aquí
un afegitó de despesa energètica molt important i a més, en alguns casos, perquè clar, això de l'ecològic comença a ser un bon negoci per alguna gran empresa, en alguns casos aquest producte ecològic pot haver desbancat un equilibri de biodivers d'altres productes d'aquella zona. Potser estan produint un arròs ecològic en un lloc on abans hi havia pastanagues, carbassons...
I la demanda d'aquest arròs ecològic pot ser tan potent que arrossegui o que arraconi el cultiu d'altres...
Exacte. Cosa que passa de forma bàrbara amb el producte convencional, amb els productes, vull dir, Argentina, Brasil, Uruguai, tots aquests països així, als Estats Units, vull dir, el conreu de blat de moro o soja són monocultius. On els pagesos estan passant molta gana.
D'acord. Per tant, tenim, per una banda, una demanda evident de la ciutadania de productes ecològics i, per l'altra, com ens deien Valen, això del producte ecològic ven. Sí. D'entrada, aconseguit ser un reclam.
Ven el quilòmetre zero. Més que l'ecològic, jo crec que ven... perquè, a veure, demanda està creixent, vull dir, a tot i la crisi, xifres de creixement són espectaculars.
En canvi, com ens deies, el problema principal és la distribució d'aquest producte quilòmetre local, zero local.
Clar,
aquest és el principal problema.
Sí, aquest és el principal problema. I per això està bé la creació dels mercats de productors, els mercats de la terra. Un dels objectius de Slow Food del Garraf Penedès és la creació d'un mercat de la terra, Slow Food, amb els paràmetres de Slow Food, amb les normes que estableix Slow Food, que té establerta una xarxa de mercats internacionals.
Com apuntava l'Eco, què voleu fer al Retiro?
Al Retiro volem fer un mercat de productors. O sigui,
quelcom semblant al que vareu presentar al Corral de la Vila.
Això mateix. Això mateix, però de forma estable, i si podem, doncs, el més variat possible. amb els mitjans que tenim, que som nuls, vull dir, no, Slow Food no té diners, vull dir, nosaltres treballem sense diners, però amb les idees, i llavors volem això, volem que tota aquesta filosofia que anem predicant i que la gent acaba dient-nos al final de les converses, escolta, on t'ho puc comprar això, doncs volem posar-los a l'abast com a mínim un cop al mes.
Perquè aquesta frase no falla mai, eh? On podem anar a comprar això?
Sempre,
on
sempre.
On podem anar a comprar? On es pot trobar? Sí, on, què hem de fer?
Sí, nosaltres volem fer això, o sigui, i clar, és producte que no està a les botigues normalment, vull dir que no farem la competència a ningú. El Retiro ens ha acollit, ens ha obert les portes, vull dir, és casa nostra, vull dir,
la vostra intenció que és fer-ho jardí? O...
Sí, fer-ho al jardí, ara els mesos estiuencs fer-lo a la tarda, i suposo que a l'hivern haurem de canviar els horaris, però, o sigui, un mercat de la terra, a més, és una festa, perquè és educació, o sigui, és moltes coses al mercat de la terra, o sigui, tu quan tu pots comprar un producte que ha elaborat la mateixa persona, et pot donar molta informació, molta més informació que una persona que ha comprat a un intermediari que li ha venut un no sé qui, no sé quantos, vull dir, clar, comprar directament al productor té aquest avantatge, que et pot donar molta informació del producte. És un acte educatiu comprar en un mercat
perquè,
de la terra.
Des del punt de vista burocràtic, està complicat posar en marxa aquesta iniciativa?
Bueno, en principi no tenim cap tema burocràtic. El tema és econòmic, perquè no es pot, avui dia no es pot vendre un producte de la terra, s'ha de dignificar. No podem arribar allà amb dos taulons i quatre caixes de plàstic i puntar.
I posar allà unes patates i vinga.
Exacte, això no és. Llavors, avui, al segle XXI, pues, hem de vendre-ho tot mago i tal, ens agradaria obrir amb unes taules totes iguales, amb unes estovalles, sota d'unes carpes, amb uns distintius. Els mercats de la terra són, de veritat, vull dir, a Itàlia, jo he vist algun, i són, és que dona gust.
Per anar amb pitet, eh?
Sí, dona gust, hi ha molta biodiversitat, hi ha un ambient molt maco.
Perquè us ho haguéssiu plantejat sense aquesta experiència que va anar també al Corral de la Vila?
Sí, doncs, a veure, la veritat és que el Slow Food del Garraf i Parés hem tingut unes incorporacions de gent que s'han fet socis, que molts d'ells són productors, que ens ho han demanat, això, a partir d'aquesta experiència.
D'acord, és a dir, van venir aquí, els va agradar, i amb ganes de poder posar en marxa aquesta...
Clar,
perquè tots es deuen trobar més o menys en el mateix, amb la dificultat d'introduir el seu producte dins els canals habituals.
És que sí, perquè és que això costa molt, perquè la gent no estem acostumats, per exemple, no sé, tenim un Dani Pasqual que fa al Penedès sucs de raïm ecològics. Suc de raïm, ostres, doncs a Sitges no té cap botiga on estigui venent-los actualment. Llavors, són molt sants, és molt interessant per al nostre organisme un suc de raïm que ell a més produeix recuperant varietats en risc d'extinció, vull dir, no es conforma només, anem a fer aquí un xarel·lo, no, fa més coses i intenta trobar varietats, vull dir que és una feina molt, molt lloable.
A partir de quan començaria aquest mercat de la terra?
Doncs volíem començar el juliol, però començarem a l'agost perquè no es dona temps d'organitzar-ho i ha vingut tot així molt, molt, molt de cop, no? Les ganes de celebrar l'aniversari, de fer moltes coses i tot, però ens adonem que per fer-ho ben fet necessitem començar a l'agost. Haguéssim començat el juliol, el primer dissabte de cada mes.
D'acord, és a dir, primer dissabte, en principi, seria les tardes del primer dissabte de cada mes, al Retiro, als Jardins del Retiro, tindria lloc aquest mercat de productes de la terra... Sí. Semblant, per aquells que ja s'hi varen acostar en el seu moment, al mercat que es va fer al Corral de la Vila, darrere l'hospital, en aquell dia que vam anar amb la mòbil, i vaja, i tothom estava feliç de la vida amb unes parades, valent, que feien goig de veure, eh?
Sí, la veritat és que sí, i el que més va agradar és la gent que hi va anar va disfrutar molt, però els pagesos em van dir, Valentí, si ho torneu a fer, crideu-nos, que és... A veure, estem parlant d'empreses petites que els hi costa molt sortir del... És que és molt difícil, Vull dir, és com si et diuen, vinga, va, agafa una mòbil ara i vinga, ostres,
vés a 30 quilòmetres de...
És molt complicat, I ostres, que et diguin que si ho torneu a fer, crideu-nos, això està molt bé, perquè dona molta feina.
Hem parlat de productes de la terra, molt bé. L'altre costat, que també ha estat, és, i molt probablement serà notícia Sitges d'aquí poc, és aquest mercat del peix, del peix de Sitges, o aquesta intenció d'una llotja de pesca al Port d'Aiguadols, doncs bé, on tenen els pescadors Bé, suposo que des de Slow Food això també es deu veure amb, ostres, amb molt bons ulls, no?
I tant, i tant, i tant. Seria una de les accions, jo no sé si la gent s'adona, de que els pescadors que puguin vendre el seu producte acabat de pescar directament, els pescadors de Sitges, que tots són artesanals i que capturen de forma sostenible, o sigui, els pescadors de Sitges no són cap ningú d'ells culpables de que cada cop hi hagi menys peix. O sigui, ara, al públic, hem de saber que aquest peix capturat d'aquesta forma, que permet al mar regenerar-se i assegura el futur de que puguem menjar peix salvatge eternament, això s'ha de pagar. Clar, és que no és el mateix agafar una xarxa d'arrossegament i arrossegar amb raps bonitos, amb tot el que agafis allà, la meitat després anirà a les escombraries perquè ningú el valora i tal, i que agafis, et quedis la cua de, o sigui, et quedis el rap, sí, una durada, o el que sigui, no podem fer això, vull dir, s'ha de valorar, s'ha de saber que si volem menjar peix salvatge, no nosaltres, sinó els nostres fills i els nostres descendents, etc., doncs que ha de ser així. O sigui, s'ha d'acabar, i una forma molt maca és això, aquesta iniciativa és fantàstica, nosaltres l'aplaudim al 100%.
Ara el peix de Sitges va a Vilanova?
El peix de Sitges va a Vilanova, es perd entre la marabunta de peix insostenible que hi ha i totes les històries aquestes, i clar, i allà no es valora, no es valora perquè va amb una subhasta on tot el peix és igual, i clar, vull...
Li passa més o menys el mateix que amb aquells tomàquets del productor que van a parar a Mercabarna?
El mateix.
El mateix.
Amb la diferència que els productes en risc d'extinció, si són del mar, estan en extinció perquè es pesquen massa, i els productes de la terra es pesquen massa poc, no? Llavors es perden. És el mateix cas, però amb motiu diferent.
La majoria de peix que... Vaja, la majoria, amb tots els matisos, el peix que trobem als supermercats...
Sí.
És peix que ve de tot arreu?
Sí, i tant. Sí. Avui dia tot el...
Que pot ser peix ecològic també?
No, el peix no és ecològic.
No és ecològic, no.
El peix o està capturat de forma sostenible o està capturat de forma insostenible. O sigui, només hi ha aquí dues...
Una piscifactoria en quin àmbit queda?
Hi ha molt poques piscifactories que siguin sostenibles, molt poques. Jo diria que no hi ha més de dues a tot l'estat espanyol. Que no em vull equivocar, no ho dic segur.
No.
Però la majoria de piscifactories són insostenibles. A veure, els peixos allà mengen, fan les seves necessitats, estan contaminant. En pocs metres quadrats estan contaminant allà on estan, estan menjant, medicant-se, perquè com tots els animals que estan en una granja, doncs se'ls ha de medicar... Tot això contamina, tot això... Vull dir, no és el mateix que si estiguin... pel mar, vull dir, amb el seu medi natural, vull dir, és que és lògic, no? Vull dir, després, a mi m'explicaven, per exemple, uns pescadors de l'Ametlla, on hi ha una granja d'engreix de tonyines,
sí,
que han sortit en 4 dies amb les quotes establertes per la Comunitat Europea, amb unes poques hores han capturat tota la quota, o sigui, es veu que ara hi ha molta tonyina, i diuen, clar, ells estan interessats en dir-ho, diuen que la tonyina s'ha recuperat, no?, del risc d'extinció, i en poques hores han capturat tot, i l'han traslladat a l'Ametlla, no? Tenen la... Els pescadors de la llum de l'Ametlla, els tradicionals de tota la vida, diuen que s'han quedat sense menjar ja ells, perquè com que allò era una zona de reproducció, era una zona d'alevins, allà detecten un depredador, que és la tonyina, i ja no es reprodueixen, i per tant els pescadors de la llum estan...
Han perdut
pues,
tota la capacitat de poder...
Exacte, vull dir que unes coses a vegades perjudiquen les altres, m'entens? I el que està clar que els pescadors de Sitges pescant el que pesquen i com pesquen no perjudiquen a ningú, però els grans sí que perjudiquen.
Els pescadors de Sitges tenen o tindrien, des del punt de vista de Slow Food, o de la gent que us moveu pel món, més possibilitats de sobreviure podent tenir una llotja pròpia on vendre els seus productes que no incorporat en una llotja de major capacitat i on hi ha producte de tota mena?
Jo crec que sí. El que passa és que les coses necessiten d'un pla d'acció més global, no? També els pescadors de Sitges potser necessitarien unes reserves marines protegides on els pescadors de Vilanova no poguessin pescar i allà es pogués regenerar el peix. És que clar, ells fa... Tu pots fer la feina ben feta,
sí,
però
sí,
si els altres no la fan, pues no, vull dir, ojo, que a Vilanova hi ha de tot. No estic dient...
No, està clar. I ja s'han introduït un element d'aquells fonamentals, el preu.
El preu,
això. Hem d'estar disposats o no ens han de caure els anells per reconèixer que allò que és bo té un valor i que, per tant, té un preu.
Sí, allò que és bo i allò que està capturat de forma
sostenible.
A veure, també és bo el peix capturat amb arrossegament. No dic que sigui dolent, està més maltractat, pot estar tenir més cops,
però la feina que comporta,
però clar, la feina que comporta un pescador artesanal que a vegades el torna del mar amb les nanses buides, amb els tresmalls, no? Vull dir, llavors, pues,
hem millorat la nostra consciència en això? Del valor de les coses i de... aquí és una assignatura
això,
pendent,
jo això. Crec, sí. Jo, en el tema de pesca, eh?
En el tema de pesca. En el tema de productes de l'horta, millor?
Sí, perquè, a veure, qui pot té un hortet i es planta els seus tomàquets. Fins i tot, qui no pot, ho fa al balcó, perquè hem vist que podem, amb molt poc espai, podem collir alguna cosa. Això, si estem fent això, és perquè ho valorem. Valorem lo de proximitat, que sabem els productes fitosanitaris que fiquem a la terra.
D'acord.
Això ho sabem.
En el peix ens està costant més.
En el peix està costant més perquè estem en uns moments econòmics difícils, i ens falta més consciència, lògicament, ens falta més consciència, però també estem en uns moments difícils i a vegades pues, estem comprant uns filets de panga o uns filets d'uns peixos que venen de
l'Orient. Em torno a aturar. Ah. Què és la panga?
El panga és un peix... és un peix que es ven filetejat, que és molt fàcil de menjar perquè no té espines, no té res, igual que els filets de perca, que encara avui algun restaurant el venen com a mero, i no fa gaire amb un menjador col·lectiu d'un hospital d'aquí de la comarca. Avui tenim mero, dic, ostres, amb un menú de 8 euros tenim mero, si quan pesquen mero va 35 euros al quilo amb espines i cap i tot. I encara mero, escolti, diguem les coses com pel seu nom, filet de mero, filet de panga, no, o filet de perca del Nil, no? Que no és del Nil, és del llac Victòria, vull dir.
D'acord, tot això es pot trobar d'una forma molt fàcil.
Sí, és molt fàcil, és molt econòmic
i molt assequible.
Sí, molt assequible. A costa de l'origen, que els que viuen allà no poden menjar-lo perquè l'estem pagant nosaltres.
D'acord.
Amb preu econòmic, però per ells és molt car.
Esclar, preguntat així, abans que menjar aquest peix, no menjar i poder comprar... de tant en tant un peix que valgui la pena?
Jo crec que sí, jo és que no menjo peix de piscifactoria mai, ni galls d'aquests de granges industrials, no menjo mai. Vaja, jo m'estimo més menjar un cop a la setmana o un cop cada 15 dies un bon peix o el que sigui i pagar-lo, i pagar el que valgui i ja està. Jo, la piscifactoria, home, pels musclos, les cloïsses, tot això, jo crec que està bé. Jo tampoc sóc un gran
entès. No, però a partir del coneixement.
Sí.
Hem parlat, doncs, de productes de l'horta de quilòmetre zero, d'aquesta possibilitat que el peix de Sitges també tingui una llotja. En Valen apuntava que molts ja saben també l'aviram, tot el que és el pollastre de pagès, en fi, que el Penedès ja ho tenen molt per la mà, o l'horta del Prat, el que sigui. Bé, la carn en general, si un vol comprar vedella, si un vol comprar porc, què fa?
Bueno, el porc és difícil, perquè hi ha poca producció de porc ecològic a Catalunya.
Tal com...
Sí, és difícil. De vedella en podem trobar ecològica, i a Sitges hi havia una carnisseria que va tancar, que ho feia molt bé. Trobem...
Se'n pot trobar.
Sí, la vedella és més fàcil. Però el porc ecològic és difícil, és una mica més difícil. Sí.
D'acord.
Falta més iniciativa empresarial que aporti més quilos al mercat.
Perquè tot el que seria conill, xai...
El xai, aquí a la comarca, arribes i hi ha uns xais, que no me'n recordo ara com es diu l'empresa, que precisament vaig demanar l'altre dia al telèfon i el tinc aquí a la butxaca, el número.
Però és a dir, a la vora en tenim.
A la vora en tenim xais que pasturen per les vinyes de Vega de Ribes, allà als peus del Montgròs, Jo fa poc, la primera activitat que vam fer des de l'Ofut del Garraf va ser anar a visitar les vinyes
de Vega de Ribes
i trobàvem la llana dels xais
que havien passat per allà
per les vinyes, vull dir que pasturen i netegen la vinya, que s'ha de netejar, i d'una forma molt ecològica, perquè clar, ells mengen aquelles herbes que no han d'estar a la vinya, a més fan les seves necessitats per allà, fertilitzen, vull dir, avui surt a l'avantguàrdia, no?, el que estan fent amb els xais ecològics, a més, de Collserola, no?, que creen una marca, un distintiu per comercialitzar-los.
O sigui que no, en el fons el ventall de productes Es va fent gran.
Es va fent gran, sí, sí, sí. Bueno, i els conills, bueno, també diuen que conill, pues, que no menja coses dolentes, no? Els conills, en principi...
I que tenen el paladar fi.
Sí, sí, sí.
Però en principi podem trobar un ventall més o menys de tot, sí. I ja, llevat d'aquest problema de distribució, que és el que ara ho sí. atura més...
Podem dir que falta més la varietat, no? Poder triar, poder triar. És el que falta, poder triar, que hi hagi més...
Però, esclar, vist amb la perspectiva de 10 anys enrere, quan veu començar...
Sí.
Això és glòria, no?
És glòria, sí, ara mateix, sí. Jo, la veritat, a veure, no fa 10 anys que existeix el quilòmetre zero, la xarxa de restaurants, però quan vam començar jo veia els meus companys restauradors de molts punts de l'estat espanyol o de Catalunya que els envejava perquè podien triar productors, la veritat, i aquí al carrer hi havia poca cosa.
Ara ens tornem a aturar. El món de la restauració, com ha viscut, bé, el fenomen de slow food, el fenomen del quilòmetre zero... com s'hi ha incorporat, si s'hi ha incorporat, si hi ha coses que encara fan que a part del sector de la restauració se n'estigui una mica de ficar-se aquí dins?
Una part no, la majoria de part de la restauració no s'hi fica, no s'hi fica perquè ningú vol que el controlin, no? I dir, a veure, on te compres això? I tal. I si parlem de l'alta cuina, anem a fer un exercici.
Sí, sí, sí.
Ara, apunta'm en un paper tots els noms que et vinguin al cap de cuiners. Segur que podràs, que no tens res a veure amb la gastronomia, em podràs apuntar 10 cuiners. Apunta'm en un paper tots aquells noms de productors que et vinguin al cap. No m'apuntaràs ni un. M'entens? I això, tothom que estigui a casa o on t'estiguin escoltant-nos, doncs que facin aquest exercici.
Que ho intenti.
Llavors,
els passarà el mateix que nosaltres. Vaja.
El mateix. Llavors, per què no hem de compartir els cuiners? Ara ja parlo dels cuiners d'èlit, els cuiners de que estan als mitjans de comunicació, que surten per la tele, els que no surten però tenen grans restaurants. Hem de compartir la glòria amb els productors, que són els que estan proporcionant
la base producte, de tota aquesta cuina.
Exacte, un producte que sense ells no seríem res. I llavors, que passa és que, per exemple, gent com el Ferran Adrià és el primer que compra producte ecològic i a petits productors. Ell és el primer. Però la gent li copia només les esferificacions. M'entens? Però ell és el primer. La Carme Ruscalleda li compra les verdures a un dels millors pagesos de Catalunya que està als peus del Montseny, que conrea de forma biodinàmica, que havíem comentat abans, no? el cultiu biodinàmic. Ostres, li venia el Santi Santa Maria, que en pau descansi, quan
tenia el restaurant.
Vull dir, que hi ha una sèrie de productors que fan molt bé, que són exemplars, que són singulars i fan productes singulars, però no els coneix ningú, només els coneixem dintre del món petit de l'alta cuina, no? O de la restauració en general.
Que els restaurants no s'hi hagin incorporat en la seva majoria és per una qüestió...
Econòmica.
Econòmica.
Jo crec que és econòmica i perquè la majoria de gent tampoc surt. O sigui, una cosa és el que fem a casa nostra.
D'acord.
A casa nostra podem ser vegetarians, podem ser consumir producte ecològic, però si sortim un cop al mes a un restaurant o sortim un cop a la setmana a un restaurant amb uns amics que no són ni com nosaltres, podem fer una excepció, dir, bueno, va, avui menjaré una mica de peix tot i que soc vegetarià, o avui no menjaré ecològic perquè els restaurants, pocs restaurants hi ha que tinguin producte ecològic, poquíssims. De bones fem excepcions. Llavors, no, el client no demanda tampoc, no ha creat dintre de la restauració aquesta demanda.
És una petita paradoxa, eh? Resulta que hi ha molta més demanda.
Sí.
Segons ens diuen Valen, en la necessitat de comprar producte ecològic per la nostra vida quotidiana, i en canvi dona la sensació que no hi ha tanta oferta de restaurants amb productes ecològics o que utilitzin productes ecològics en la nostra vida quotidiana.
Pues és veritat, el que passa que cada dia es veu que hi ha més restaurants,
sí, sí. I que hi ha molta varietat i que no es pot demanar tot, no? Però paradoxalment, en aquests 10 anys de slow food, la llista de restaurants que s'hi ha afegit continua sent curta, no?
No, a veure, som 46
a tot
l'estat,
i
l'any que ve al Garraf triplicarem la xifra dels tres que som, el convivium del Garraf, la Nansa i Calçaldoni, la Nansa d'aquí de Sitges i Calçaldoni de Sant Pau d'Urdal, l'any que ve triplicarem o quadriplicarem. Vull dir, això segur. El que passa és que costa donar el pas, costa perquè
hi ha més, no sé si dir, una, hi ha més consciència al Penedès que estrictament al Garraf?
No. Si parles amb la Maria Grau, que és la productora de gall del Penedès per excel·lència i exemplar, et dirà que els restaurants que més la recolzen són els del Garraf. El gall del Penedès es ven més al Garraf que al
Penedès. No, que el propi Penedès.
Sí, això t'ho diu ella. No.
Queda dit.
Clar.
Aleshores, com s'explica aquesta... Vaja, aquesta...
Bueno, perquè és una persona aquesta... que ha provat poc.
No, aquesta previsió de futur que ens deies que l'any que ve molt probablement triplicarem aquesta xifra.
Bé, perquè s'han interessat...
Aquest any hi ha hagut un sorpasso, que dirien els italians.
Quan m'he assegut aquí esperant entrar, he rebut un mail d'un restaurant de Sitges que vol entrar, per exemple, no? Demà aniré al gremi d'hostaleria a explicar als restaurants que estiguin interessats què han de fer per entrar al quilòmetre.
Suposo que després de tant de temps ha de fer feliç això, eh? Sí, dir, vinga, ara sí que de debò sí. Això es comença...
Sí, perquè necessitem que la gent s'impliqui, perquè si hi ha més productors, aquests productors han de rebre una resposta, si no es perdran pel camí.
Està clar. Més important. Restaurants implicats, més productors que clar. Podran tenir sortida clar. Cap als seus productes sí. Sense necessitat de fer totes aquestes giragonses
clar.
Enormes.
Clar, sí. Això és important, que surti bé el del mercat, que entrin restaurants, que els productors venguin. No estem, clar, diguem res més.
Projecció mediàtica de tot això. Sí. És ara Slow Food un moviment conegut per tothom.
Sí.
Ens deia abans d'entrar en Valen que molt probablement Corpus serà protagonista a TV3 d'aquí ben poc i la
el
cuina...
El divendres. Al matí de TV3. Tana Collados ha convidat a la comissió del Corpus per anar a explicar allò dels menús florals. La Carme Arce anirà a cuinar.
De les cuineres de Sitges
sí,
anirà...
Sí, sí.
Això serà aquest divendres, ja?
Sí, aquest divendres. I no falla res.
Suposo que fa falta també això.
Sí, tot.
O fins a quin punt fa falta, o si veritablement el fet de fer passos o accions com aquestes, que la cuina de Sitges o la de Slow Food aparegui així de tant en tant en programes de...
És bàsic.
És bàsic, no?
És bàsic que és com ara a l'octubre ja podem confirmar que la Malvasia de Sitges tornarà a ser present al Salone del Gusto, el saló més important d'Europa de productes d'aquestes característiques, no? L'aparador mundial de productes de Slow Food, de l'Arca del Gust. La Malvasia és un producte de l'Arca del Gust de Slow Food i confirmem doncs, que ja hi serà. No? Això no només serveix per anar allà per si es pot vendre una mica de Malvasia, serveix per vendre aquí, a la nostra zona, vull dir que valorem el que tenim. Serveix per això, i és com això, totes les aparicions mediàtiques pues serveixen per recordar la gent d'aquí que hi ha gent que valora això.
Amb la qual cosa hem de suposar que, de cara al futur, la demanda, molt sovint, d'aquest tipus de productes o de les persones que vagin al restaurant és, escolti'm, vinc perquè he vist per televisió que no sé què.
Ui, tant.
Sí,
sí, sí, sí. Ui, tant, clar que sí. I jo espero que l'administració sigui la primera en adonar-se'n de que moltes vegades estic veient, no? Llavors,
sí,
els
sí.
Mitjans de comunicació, com alguns polítics parlen de crear llocs de treball, que se n'adonin que aquest sector és el que més llocs de treball pot generar. Hi ha molts camps buits al Penedès i a tota la comarca, hi ha molts camps buits que s'està pensant a veure quina utilitat, i la utilitat la tenim de fa 2.000 anys. La tenim de fa 2.000 anys. I no cal buscar tantes històries, que la tenim aquí.
Ens deixàvem aquesta balda, l'administració.
Clar,
en aquests 10 anys ha fet passos l'administració també?
Oh, i tant, sí, i hem comentat tot aquests passos de la Generalitat, de la Diputació. Són intents, en alguns casos tímids, en altres no tant. A vegades pues, bueno, falta una mica posar-se d'acord tots, tots els actors, i tirar endavant projectes sòlids i profuns, no editar uns fulletons i dir, mira, anem, promocionem els productes.
Voleu alguna cosa que vagi més enllà?
Coses que vagin més enllà.
De tot això, De moment... A partir del mes d'agost el Retiro és una vegada al mes?
Una vegada al mes.
El primer dissabte de cada mes. A les tardes del primer dissabte de cada mes, per tant, en principi, el primer dissabte del mes d'agost el Retiro, aquest mercat de productes de la terra, molt semblant al que va agradar tant quan es va fer el Corral de la Vila. És un altre dels passos importants que fa Slow Food en el seu 10è aniversari. Valen, gràcies.
A vosaltres.
En tornarem a parlar de ben segur. Són les 11, dèiem a la meitat de la conversa que el rei havia abdicat, que és el que ha dit Mariano Rajoy, batu a l'olla. Doncs anem a saber alguna cosa més. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.